Hola, bon dia. Això és un altre mes, concretament el mes de novembre, 14 de novembre. Pere Llinares aquí en el Saltamuntanyes. Engeguem amb el sumari. Doncs, així doncs, som-hi amb l'entrevista de Bel Carretero i la seva trajectòria i aquest rècord estiuenc en l'estació d'esquí d'Espot. Així doncs, som-hi! Bon dia, Bel Carretero. Què tal? Com estem?
Bon dia, Pere. Doncs molt bé. Aquí anar fent, amb ganes, que la situació millori una mica per poder disfrutar de les competicions i de la mateixa manera que ho fèiem. I bé, amb esperança, no?, que això s'acabarà aviat i podrem tornar una mica a la normalitat.
Molt bé.
La veritat.
Estem encantats de tenir-te aquí per la teva trajectòria, però sobretot per una fita que vas marcar aquest estiu en l'estadió d'Espot. I en la primera setmana d'agost, aleshores, doncs, comentarem una mica la teva trajectòria, doncs, però sabem que vas començar a córrer al 2012, però entre el 2012 que vas anar a Somante, algun calaix, ja van veure una mica de llum del que volien després a partir de just ara fa 2-3 anys. I, bueno, a partir d'aquell moment, doncs, jo tinc anotat aquí que ja que som a Falset, no? Ets el rècord, no? De moment el rècord de la mitja marató del Priorat en 1 hora 29. És una mitja molt ràpida i que has corregut pràcticament en temps d'asfalt, no? Després, en el mateix any, vas fer cinquè absolut de la Copa d'Espanya, molt bé, perquè ahir un cinquè lloc en tota la classe de gent que n'hi ha, això és, bueno, superimportant, molt bé. El 2019, subcampió de curses de muntanya de la FEC, molt bé. Després, el mateix any, primers dalt del calaix, en el Trail Roca Corba, van tenir el plaer d'acollir-te en Trencacims, també. També amunt ahir en el Tenerife Blue Trail, i vas fugir cap a terres del Mont Blanc, on vas ser 11 en la OCC. OCC, val.
Correcte.
I llavors, el 2020, ja ens van quedar ahir en la Marató de Secretos del Duero, i ahir a tots ens van tallar una mica el gas, i bé, a tall d'això és el que ens deies fa un moment, no? Que tots desitgem que millori la situació i esperem que tot anirà millor aviat. Molt bé,
sí,
doncs...
Això esperem.
Hem vist de, a part d'aquesta entrevista de corredores per muntanya, que, bueno, ja hem vist que ja t'han entrevistat en diversos llocs, el que no hem pogut aprofundir és realment així en abstracte per què corres.
Molt bé, aquesta és una mica una pregunta molt, molt genèrica, diguéssim, però alhora jo crec que molt personal, no? També, uh-huh. Perquè segurament cadascú aquí té les seves històries. Uh-huh. Aleshores, si jo crec que corro primer perquè em fa feliç, no? Això ha de ser la base de qualsevol cosa. Si no fas una activitat, en aquest cas esportiva, uh-huh. però una activitat en general que et faci feliç i que t'agradi, bé, doncs plantegem-nos si val la pena, no? Aleshores, en el meu cas, em fa feliç i, per tant, partint d'aquesta base, ja tenim el principal ingredient. Llavors, a banda d'això, jo, quan estic a la muntanya fent esport, no té per què ser necessàriament corrent. Sí que és veritat que la competició la faig com a corredor de muntanya, però també a la muntanya faig altres activitats. Per exemple, esquí de muntanya, una mica d'alpinisme, a nivell bastant inicial, però una mica d'alpinisme. També agafo la bici algunes vegades, llavors una mica és fer una activitat en un medi com la muntanya, que a mi em transmet una pau i una serenor, una pau interior, no?, que em reconforta molt. Llavors, ara, més enllà de tots els beneficis que tingui pel cos, per la salut i també per la ment, això, em transmet una pau i una serenor que m'ajuden, jo crec, que a conèixer millor també a mi mateix, no? Perquè tens estones per pensar, per reflexionar. Sempre explico una mica així, a tall anecdòtic, si vols, que jo la majoria de decisions importants que considero que he pres a la meva vida, que tampoc són moltes perquè tinc 28 anys, però algunes decisions que crec que són importants i que he pres, m'he acabat de decidir per prendre-les estant a la muntanya.
Estant a la muntanya.
Sigui en una competició o simplement entrenant, tant hi fa. Però estant en un entorn com la muntanya, en què he arribat a aquell punt de tenir la ment en blanc, fins i tot, no?, si vols dir-ho així, de veure les coses clares i dir, ostres, no, ara ho veig clar, que he de prendre tal decisió, no? I això, per exemple, poso un exemple molt concret, perquè es pugui entendre millor.
Sí.
Jo vaig viure durant 8 anys a Barcelona, quan estudiava. Quan vaig acabar el batxillerat, doncs me'n vaig anar a Barcelona, com tants altres estudiants de tot Catalunya, i vaig estar allà 8 anys. I un cop vaig acabar, la decisió de tornar... Hi ha molta gent que s'hi queda, per feina, perquè coneix la parella, perquè per X motiu. Doncs jo, per sort, podia escollir si m'hi quedava o no m'hi quedava. I la decisió de marxar de Barcelona la vaig prendre a la muntanya. La vaig prendre, en aquest cas, en una cursa, va ser, realment. Em vaig adonar que intentar, si tenia opcions d'intentar estar més a prop d'aquest entorn, era marxant de Barcelona. I va ser quan ho vaig decidir. Per tant, jo crec que això resumeix molt bé una mica el per què corro, no?, també. Perquè m'ajuda a això, a veure les coses d'una altra manera i a veure-ho més clar, fins i tot, no? Llavors, bé, no sé si t'he contestat, més o menys,
sí,
però
la
cosa aniria per aquí.
Sí, sí, és el fet aquest de la felicitat, l'autorrealització, se li vulga dir com se li diga. Sabem que tu, el tema aquest del teletreball, del qual tant se parla ara, no? A prop ja que som de, més bé ficats dins d'ella, de la segona onada, ja ens portes cert avantatge perquè tens la teua feina de l'editorial. A dintre de casa, això, el estar a part d'estar tantes hores a prop de la muntanya, de fugir, el estar a dins de casa també treballant, també és una mica un avantatge en treball psicològic per a les curses o no?
Aviam, bona pregunta. Jo tinc la sort, com bé dius, i això ho lligo també una mica amb la decisió que ara et deia de marxar de Barcelona un cop ja vaig acabar els estudis, Tinc la sort que des de sempre he treballat a distància, no?, a casa. Aleshores, això et dona molta llibertat, evidentment. Pots, primer, si tens aquesta sort, com és el meu cas, doncs escollir on pots viure, no? En el meu cas, visc al Pallars. Per tant, crec que amb això està tot dit, no?, pel que fa a l'entorn de muntanya. Aleshores, sí que és veritat que a mi aquest tipus de feina m'ajuda molt a ser organitzat i a tenir una estructura mental de com organitzar les coses i de com portar el meu dia a dia. I jo crec que sí que m'ajuda també una mica potser a l'hora de ser analític, si ho transportem al camp potser més de la competició, com preguntaves. Intento ser analític, no analític fins al punt obsessiu, per dir-ho així, ja ens entenem, però sí intentar controlar tots els factors que es poden controlar. Perquè, evidentment, s'ha de deixar doncs, un petit marge a tot allò que de vegades passa i que era imprevisible. I sí que és veritat que en aquest sentit tinc una estructura mental, si vols dir-ho així, molt, molt acostumada, no?, a mirar-me les coses des d'aquest punt de vista. I a l'hora d'enfocar les curses, no?, i la competició, de preparar-se, doncs tot això jo crec que sí que ajuda. I també al final depèn molt del caràcter de cadascú, però en el meu cas concret considero que sí, que és un avantatge i que intento treure-li el màxim partit, no?
Molt bé, ara mateix, bueno, ho tenim quasi fresquet, no?, que has canviat d'entrenador, no? I aquí, i els dos, el que surt, que és Ramon Curto, i el que entra, que és Rafa Flores, diguem-ne que són dos entrenadors que per aquí, per aquesta ràdio, per aquesta modesta casa, són quasi dos eixos, no? Perquè molts deixebles seus han passat per aquí, els coneixem els dos, tenim molt bona relació i sí, bueno, has deixat un bon entrenador i has anat a agafar un altre molt bon entrenador, perquè claro, el Rafa és ara qui està al timó de la selecció espanyola i bueno, no sé, aquest canvi, què t'ha suposat?
Aviam, d'entrada, vull dir que en cap cas el canvi no és perquè no estigués content o satisfet amb la feina feta amb el Ramon. Això crec que és de justícia que ho digui.
No ho
dubtem. No, i evidentment que tu, si dius que els coneixes els dos, doncs també sí, ho tens molt clar. Aleshores, precisament, és gràcies al Ramon, no? Tu has parlat d'aquest punt d'inflexió una mica, no? Uh-huh. De fa 2-3 anys, quan realment ja començo a tenir alguns resultats destacables, no? En un context nacional i fa menys, doncs, també internacional. Sí. Aleshores, jo crec que bona part d'aquest èxit, una molt bona part, també és gràcies a la feina que vam fer amb el Ramon. Sí. Per tant, d'entrada, si plantegem una dualitat, no? Entre entrenador sí i entrenador no, jo sempre dic entrenador sí.
Sí.
Adaptat a les característiques de cadascú, amb el nivell que tingui cadascú, evidentment. Sí. Però entrenador sí, perquè és fàcil agafar una dinàmica de treball i una constància que acaba sent clau. I, no? La clau de l'èxit personal, no té per què ser un èxit reconegut pels altres, sinó l'èxit teu propi, que al final això és una cosa molt personal. És ser constant, saber-se sacrificar quan toca, perquè l'esport és sacrificat. La gent de vegades només veu quan molta gent, no? Quan veu el resultat o veu quan arribes a la línia de meta i penges una foto. Però darrere d'aquella foto i d'aquella meta hi ha molt d'esforç i molt de sacrifici, i això és així, qualsevol sí, esportista n'és conscient. Llavors, s'ha de ser constant, hi ha d'haver un sacrifici al darrere i evidentment, ganes i il·lusió, no?, per fer-ho. Aleshores, tot això amb un entrenador s'aconsegueix. Jo ho vaig aconseguir amb el Ramon. Simplement, el canvi, jo l'explico com una qüestió d'allò de renovar aires, no?, que es diu. Quan tens una habitació tancada molt de temps i has de canviar l'aire, obres la finestra. Doncs jo crec que una mica va en aquesta línia. No és perquè estigués estancat, perquè hagués deixat d'estar motivat, perquè no estigués content amb la seva feina, sinó per això que et dic una mica, perquè després de tant de temps, no?, al final el cos em demanava provar altres coses i intentar treballar diferent per buscar un plus de rendiment, si és que encara doncs el puc treure, que crec que sí.
Sí,
i en aquest cas vaig parlar amb el Rafa, això t'estic parlant de fa un mes i mig, deu fer 5 setmanes, 6 setmanes, cap al setembre va ser el canvi.
Sí.
Aleshores vaig parlar amb el Rafa, no?, i li dic, escolta'm Rafa, que m'agradaria canviar d'aires una mica, això, t'animes sí, a entrenar-me, aviam si fem un bon equip i en traiem alguna cosa bona, i em va dir, home, Abel, evidentment, ja hi pots comptar, i així estem. Ara, de fet, he de dir que des del setembre fins ara fa unes quantes setmanes he pogut tornar a competir amb les mesures que tots coneixem, però s'ha pogut competir en alguns casos, i la veritat és que hem estat treballant ja, no?, una mica pensant en la competició, i he fet 3 o 4 curses, i realment ja m'he començat a impregnar una mica, no?, amb aquest esperit d'entrenament del Rafa. I la veritat és que bé, tu ja ho has dit, tant un com l'altre són molt bons entrenadors. Aquí a les Terres de l'Ebre són, bé, no només a les Terres de l'Ebre, a tot Catalunya, de fet, i
sí,
fins i tot
sí,
una mica més enllà.
Sí.
Són persones conegudes, són entrenadors de referència i que tenen molt bons corredors a la seva plantilla, no? Aleshores, ja et dic, molt content de la feina feta amb el Ramon, molt satisfet i també molt il·lusionat amb la nova feina que farem amb el Rafa, n'estic convençut.
Comenta'ns una mica per quines terres has anat a traure pols.
Doncs la veritat que des del 2018 cap aquí sí que m'he mogut una mica.
Sí, però ara mateix, l'últim que has fet, perquè això m'ha agafat a contrapeu. Sí, això.
Val, no passa res. Mira, al setembre vaig fer una cursa, una marató a Canfranc, la famosa marató de Canfranc, que
Sí,
és una cursa preciosa i també dura, és bastant dura perquè
sí.
és un terreny d'alta muntanya exigent, i això va ser al setembre. Després, al cap d'un parell de setmanes, vaig anar a una cursa a Berga, Berga Rasos Berga, que era el campionat de Catalunya de la FEC, que en aquest cas hi vaig anar una mica de rebot, diguéssim, perquè es va cancel·lar la cursa que tenia aquell cap de setmana, que era una ultramarató, la del Montseny, concretament, també molt coneguda.
Sí.
Es va cancel·lar a última hora, una setmana abans, i al final, mira, per suplir, entre cometes, no, aquelles ganes de dorsal que ja tenia, doncs al final vaig acabar anant al Campionat de Catalunya sense haver-me pogut preparar del tot bé, i no em va sortir una cursa gaire bona, la veritat. I després del Campionat de Catalunya vaig poder anar també al Campionat d'Espanya de Trail de la Federació d'Atletisme, que va ser a La Palma, a les Canàries, on hi havia el Rafa, per cert,
Sí.
que, com bé has dit, doncs, també està vinculat a la Federació d'Atletisme. I en aquest cas vaig poder fer sisè al Campionat d'Espanya. Em va sortir una cursa molt bona, crec que el rendiment va ser òptim. Sincerament, em vaig trobar bé, i estic content de la cursa que va sortir aquell dia. I després, un parell de setmanes després, que ja estem parlant de mig octubre, deu fer ara 4 setmanes concretament, que vaig anar a fer la Ultra Sanabria, una ultra per etapes. En total, 108 quilòmetres que vam
Sí.
fer repartits en 3 dies. I la veritat és que va ser, al final vaig poder tancar el top 5, content, una
Molt
cursa
bé.
amb molt de nivell, corredors com el Jan Margarit, el Samuel Dávila, Manuel Medillas, que va guanyar. Vull dir que realment una cursa amb molt de nivell i una experiència superxula, una ultra així per etapes. Content, satisfet també, i ja et dic, positivament optimista, pel que pugui venir. Enguany potser ja no, que som a 13 de novembre i la situació torna a ser una mica complexa, i ara ja de cara a l'hivern no hi acostuma a haver gaires curses, almenys a l'alta muntanya, que hi ha neu. I bé, si no és enguany, doncs de cara al febrer, març, abril, quan es pugui tornar a competir amb garanties, doncs aleshores això, no? Una mica il·lusionat i motivat a veure on es pot arribar, no? En termes de rendiment, veurem.
Molt bé. I tot això, com hem llegit, que fas una miqueta de tot per entrenar, no? No només corre, bici, no? T'agrada l'esquí?
Sí. Tinc la sort, això, no?, de viure en una comarca on hi ha molta muntanya, també, evidentment, molta neu, doncs, a l'hivern. I a mi m'agrada complementar els entrenaments amb la bici, en què sabem, doncs, que es treballa també a nivell de cardio sense impacte, també l'esquí. També treballem molt, ho fèiem amb el Ramon i també amb el Rafa ara, exercicis de força, no? També tot el que és el tren superior, perquè al final es corre amb les cames, no? Però està demostrat que com més fort, per dir-ho així, no? Muscularment estàs fort en el sentit de, no fort de musculat, com de gimnàs, ja m'entens, sinó fort
Sí, tant i
d'haver
tant.
treballat la musculatura, doncs millor és el rendiment, no? S'eviten també més lesions, això, la recuperació és millor. Per tant, treballem una mica de tot. I aquí és això, que agafes la bici. De fet, ahir mateix, per exemple, vaig pujar al Port de la Bonaigua, que crec que és un port molt conegut.
Sí, i
Crec que
tant.
és el més alt de Catalunya, si no m'equivoco, que supera una mica els 2.000 metres. Diria que no n'hi ha cap tan alt a Catalunya. Andorra sí, però aquí no. I mira, allò, vaig pujar des de les Valls d'Àneu cap a dalt a la Bonaigua, vaig baixar, vaig fer una volta per baix. Vull dir, és això, que estàs en un entorn, no?, que et permet doncs tenir grans desnivells i un entorn d'altitud, un entorn en què pots escollir, doncs, també el tipus de terreny. Si aquest migdia he sortit a fer una volta i, per exemple, he aixafat bastant sender, així una mica més sender, allò bastant net, no?, semibosc. Segons on vagi, doncs pots agafar terreny més tècnic, amb molta pedra, per si t'interessa treballar aquell aspecte concret, perquè has d'anar a una cursa determinada, no?, que saps que t'ho trobaràs. Pots escollir molt, pots escollir desnivell, distància, tipus de terreny. Llavors, bé, jo crec que tot això va molt bé a l'hora d'entrenar, perquè et pots entre cometes, perquè cada cursa és un món, ja ho sabem, però et pots intentar adaptar al màxim el que et trobaràs en cada cursa. I si et prepares bé i amb temps, que al final això és per rendir al màxim, no només s'ha d'entrenar, sinó que jo crec que és bo preparar els objectius amb temps i sabent el que et trobaràs, no? Aleshores, tot això a mi em dona una certa tranquil·litat, per dir-ho així, que això, que m'ajuda a intentar preparar-me al màxim en les condicions concretes que em puc trobar aquella cursa. Per exemple, jo no sóc... He fet alguna ultra, no moltes, no, sóc semi-ultrero, que dic jo, no?, una mica. És a dir, que si em poses 100 quilòmetres els faré, però potser no és la distància en la qual rendeixo millor. I, per exemple, quan has d'anar a fer curses d'aquestes una mica llargues, que t'agafa part de nit, sigui perquè surts molt aviat o perquè se't fa tard, doncs unes setmanes abans vaig sortint dies alterns a entrenar, doncs, quan és fosc, amb el frontal. Perquè per mi és una cosa que considero que és important, perquè si no hi estàs acostumat, fins que la vista no se t'acaba d'adaptar a les condicions concretes que et trobes, doncs es va més lent, si no hi estàs acostumat.
Com si fos el frontal i la nit, una metàfora, no?, del que anaven a preguntar de l'entrevista, ens vas il·luminant l'entrevista, no? Aleshores, quan parlaven d'estar fort, allò de fort, però com dius en aquest titular, no?, que d'aquest repte, no?, que volies demostrar-te a tu mateixa que eres capaç de córrer en el cap i no només en les cames. Això és molt...
Correcte.
Això és molt, molt d'ultra. Jo vull posar l'accent en aquesta entrevista que he pogut preparar almenys en diagonal, però almenys per a mi uns punts clau que he vist, que és l'entreno psicològic, que ja ens l'has comentat, l'entreno nocturn, aquelles pujades i baixades, aquella llum en l'estació, en aquell punt de l'estació que era més que una llum física, una llum psicològica, que veies tu que allò volies arribar a ell, no? I també la teva positivitat, no? Que vas pensar que no passaria res si no arribaves al del món i arribaves al d'Espanya, perquè el d'Espanya ja el tenies segur, i vas veure el got com a mig ple i que no passaria res, i que el triomf era seguir allí. I efectivament el que van veure tots els catalans, no?, i les catalanes, que ens tenies enlluernat, que allò no parava i que el desnivell no parava de seguir. Abel, com ho vas viure? Suposo que inesborrable.
Sí, absolutament, absolutament. Encara en parlo amb molts amics que hi van ser, i ho dic, jo crec que el que ara mateix em fa recordar-ho amb un somriure no és haver fet un rècord, és haver viscut una experiència com la que vaig viure. Al final això és una experiència de vida. El rècord algun dia algú me'l prendrà, quan algú ho intenti, un corredor que se li doni molt bé córrer moltes hores, que n'hi ha molts a casa nostra, el rècord s'esfumarà. Però l'experiència que jo vaig viure, això m'acompanyarà tota la vida. I em quedo amb això. I una mica en la línia del que deies, clar, jo sóc dels que pensa que quan et planteges d'entrada una cosa així, que es podria qualificar de bogeria, si m'ho permet, l'objectiu de mínims era acabar. Estar les 24 hores i aguantar-les. Sí. Aquest era l'objectiu de mínims. Perquè ara sembla tot molt fàcil i m'ho miro en perspectiva i em fa molta gràcia i me n'enric molt amb molts amics quan parlem d'algunes anècdotes que vam viure. Però estar 24 hores allà aguantant no és fàcil.
No ho és.
I menys amb el dia que va fer, perquè va fer moltíssima calor. Hi ha gent que diu, ves si no podies fer en una altra època. Mira, a l'estiu és quan tots tenim més temps. El mes d'agost és el més favorable per fer coses també d'aquest estil, perquè puguin. Jo no ho vaig fer també per mi, jo ho vaig fer perquè sé que a l'agost molta gent de la que podia venir a acompanyar-me li anava bé. La gent acostuma a fer més vacances, té més temps lliure. Hi ha diverses coses, no?, que s'ajunten a l'hora de decidir una data. Aleshores, això que dic, no?, per mi eren les 24 hores l'objectiu de mínim. Llavors, un cop teníem aquest objectiu mínim, penses, molt bé, farem això. Doncs escolta, ja que ens hi posem, anem a aspirar al màxim, que és doncs intentar batre el rècord del món. Jo des del primer moment vaig dir, és un intent. Sobretot vaig insistir en això, és un intent. Perquè, evidentment, un rècord s'ha d'intentar. I aquest estiu n'hem vist molts que s'han batut, no només el meu, i n'hem vist molts altres que s'han quedat en intents. Per tant, és el màxim que puc aspirar és això, perfecte, intentem-ho. Que no surt, doncs aviam si puc fer el rècord, diguéssim, més petitet, que seria en aquest cas el d'Espanya, que eren els 13.000. Ja està, que no, no passa res. Si jo estic allà a les 24 hores, pujant i baixant com un hàmster, no? Com una rodeta de hàmster, jo ja estic content i satisfet, perquè és el que em vull demostrar. Això que tu deies del titular, em vull demostrar això, que físicament puc estar molt fort, puc haver entrenat molt, puc haver fet molta preparació específica, però després entra el cap, el factor psicològic. I el que tu dius, això és una mentalitat molt d'ultra, i és totalment així. Encara que jo no sigui estrictament corredor d'ultra, sí que és veritat que aquesta mentalitat la tinc bastant. Una mica del dir, escolta'm, quan en un moment concret, en un esforç físic, estàs patint, perquè patir pateix tothom. Especialment quan poses el cos, diguéssim, a una exigència física important. Quan estàs patint, ha d'entrar en funcionament el cap. Perquè si el cap no et funciona, a la llarga és qui t'acaba frenant. Llavors, la reflexió que jo feia en l'entrevista, que és això que comentes, era aquesta, no? Jo sabia que físicament estava preparat per fer-ho i que havia entrenat molt per fer-ho. Però és això, volia comprovar, no?, que quan les cames... Clar, al final arriba un punt que et fa mal tot, lògicament, especialment amb el desnivell negatiu. El més fotut muscularment és la baixada. Llavors, clar, quan et fa mal tot, el cap comença a pensar, ostres, deixa-ho estar, que estàs patint, que no val la pena, que no sé què. Però és quan et ve tot això al cap que tu has de saber girar la truita, no?, i contraposar la situació i dir, no, no, escolta, estic aquí perquè vull, ningú m'hi ha obligat. Realment ho estic disfrutant, perquè hi ha al meu entorn gent que ha vingut de molts llocs de Catalunya a veure'm, animar-me i acompanyar-me. I moltes de les persones que hi eren, família, amics, evidentment, meus pares, gent, la meva nutricionista, per exemple, que també va venir expressament per estar controlant, diguéssim, tot el tema de l'alimentació. I gràcies a ella vam poder esmenar algunes coses, algun inconvenient que hi va haver en aquest sentit. Doncs tot això, quan tu ho ajuntes, dius, és que no puc ara deixar que em vencin els pensaments negatius. Perquè tot això que hi ha aquí al meu voltant, això té un mèrit espectacular. I si el cap es posa en aquest xip, al final ja no ho acabes fent només per tu, ho acabes fent també pels altres, perquè no els pots fallar. Evidentment, si arriba un punt que estàs molt tocat, no queda altre que plegar si poses en risc la teva salut. Això és així. Però, en aquest cas, com que no es va arribar, no es va arribar a aquest extrem, potser, per dir-ho així, doncs, escolta'm, el pensament era, ei, he vingut perquè he volgut, estava motivat per fer-ho, sé que puc. Doncs es tracta d'anar aguantant. I no es tracta de pensar, ui, són les 6 de la tarda, he començat a les 10, les 6 són les 18, porto 8 hores, uf, me'n queden 16, uf, no, 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 al revés. Quantes voltes porto? Tantes? Doncs vinga, porto 7, doncs va, anem a la següent i serà la 8. Ostres, em porto 8, doncs va, vinga, anem a la 9. Mm-hmm. El pensament era aquest, perquè si vas fent un compte enrere, malament. Mm-hmm. El tema és anar avançant, no?, una mica... I crec que això també...
Positiu, en positiu, sempre.
Correcte, correcte. Això et pot servir per moltes ultres, no només per un repte així. També s'ha de dir que en aquest cas era una mica més... El desgast psicològic potser era una mica més gran perquè eren bucles. Era anar pujant i baixant pel mateix lloc tota l'estona.
Molt bé. Aleshores, ja per anar entrant en la recta final de l'entrevista...
Sí, jo parlo molt, Pere, sí. Ja ho veus, que si no em talles, escolta...
Ens agradaria saber quins referents tens i si t'emportes alguna anècdota de les curses.
Sí, home, i tant. A veure, referents... Hi ha molts esportistes, molts esportistes en general i corredors en particular, que jo crec que poden servir com a exemple o com a referent. Jo no et diria, potser, un nom concret, no? Evidentment, el primer que ens ve al cap a tots és el Kilian,
Per allí dalt.
En altres aspectes,
Sí.
Sí, hi ha corredors, per exemple, com el Tòfol Castanyer, no? Que també pot ser un exemple en moltes coses.
Ens encanta,
I,
ens encanta.
correcte, no? Té una manera de veure l'esport i la vida
És
que pot
increïble.
inspirar molta gent i uns valors, allò, xapó, no?, que es diu.
Sí.
Però no parlaria de referents, no?, sinó de persones esportistes. No té per què ser necessàriament un esportista d'elit, eh? Pot ser un esportista més amateur.
Sí.
Sinó, però persones que tenen un objectiu, que es motiven amb aquell objectiu i que, peti qui peti, van a buscar-lo.
Sí.
No? Jo crec que la cosa va per aquí. És una mica el que jo intento fer amb mi, en el meu cas. Escolta'm, estic motivat per anar a fer aquesta cursa, per anar a competir allà, per fer X. Si vull aconseguir això, clar, en el meu cas, potser vull aspirar a guanyar una cursa. Una altra, que potser sigui doncs, més amateur, potser dirà, mira, doncs l'objectiu és fer tant temps. Això cadascú dins del seu nivell, insisteixo. Però és tenir clar allò. Què s'ha de fer per intentar aconseguir això? Això, això, això i això. Doncs ja està. Esforçar-te per fer-ho. Llavors, una mica, el referent jo crec que seria aquesta filosofia, no? Més que una persona en concret,
Molt bé, una
perquè al
filosofia.
final el
Correcte.
Kilian pot ser un referent per molta gent, però el Kilian té unes condicions físiques i
Sí.
genètiques que no té cap altra.
No.
I el que el
No.
Kilian fa, moltes de les coses que fa, jo m'atreviria a dir que no li costa apenes esforç físic. O poc, comparat amb el que ens podria costar a altres. Bueno, és
Molt
que ja no ho
bé.
faríem.
Aleshores,
Eh?
quina seria l'anècdota que t'emportes?
I,
Positiva,
aviam,
segur, perquè tu eres tot positivitat. És a dir que...
jo el que m'agrada molt de les curses és, sobretot, conèixer gent. És a dir, gràcies a les curses he conegut molt bona gent. Bé, i de fet, molts dels meus millors amics actualment en el món esportiu, bé, més que molts, et diria tots, pràcticament, els he conegut en curses.
Sí.
I per mi el millor d'una cursa és quan després et tornes a trobar amb algú i ja el consideres un amic o un conegut o algú amb qui compartir alguna cosa. I per mi això són les millors anècdotes. Quan coneixes gent i saps que el dia que te'l tornis a trobar a tal cursa, doncs, ostres, hi parlaràs. Ei, això, ei, allò. A més, és fàcil avui en dia seguir a les persones per les xarxes socials, no? Jo sóc molt actiu, hi ha altra gent que també és molt activa i vas veient, ostres, aquest està aquí, ai, ostres, enhorabona, perquè no sé què. Jo crec que això és una anècdota, no?, si vols, així.
Sí.
Aquest rerefons social que hi ha al darrere de les curses, que ets rival des del segon zero fins a l'últim segon de la cursa, perquè estàs competint, però un cop s'ha acabat això, no ets rival, ets amic.
A fer una
I per mi
cervesa,
això
que
és
s'acaba la
important.
cursa, claro.
Sí,
Sí, sí,
és una
sí,
mica així, eh? Per tant, considero que això és molt important i a mi personalment m'omple molt el factor social.
Molt bé, a veure, pues, la veritat és que ja teníem un titular teu aquí de carreres per muntanya, però ens hem emportat aquell, no?, com si fora el recull periodístic i síntesi, allò de tot l'esforç que hi ha darrere la cursa, que moltes vegades la gent no ho veu. I no és que no només veu això, sinó que quan van a les curses, moltes vegades observem que la gent se queixa molt per exemple, aquí a Terres de l'Ebre, de les organitzacions, i és que l'esforç que costen fer les coses també s'ha
Totalment.
d'entendre. O sigui que,
Totalment. I
Abel,
escolta'm,
ets un...
tothom s'esforça sempre per fer les coses i
Sí.
queixar-se així perquè sí, per inèrcia, al final no és bo i t'acaba perjudicant a tu i a la gent del teu voltant.
Clar que sí. Abel, ets una persona molt jove, de 28 anys, i per tant, t'augurem un futur molt bo en Rafa o en qui vinga després, i amb aquest caràcter que tens tan expansiu que es transmet a les curses, segur que te va tot molt bé. A veure si pront ens veiem per la muntanya, encara que siga fora de la cursa, perquè
Segur que
això
sí.
teu és increïble. Pues res, Abel, una abraçada fortíssima, molta salut per portar-ho tot per avant, i res, i
Molt bé,
que vaig a
Pere.
tot molt
Moltes
bé.
gràcies. Igualment, gràcies per convidar-me i tant de bo que ben aviat això coincidim en persona o a través del micròfon, tant és, però puguem compartir bones estones, igual que avui.
Molt bé. Moltíssimes gràcies. Que vagi tot molt bé.
Gràcies a tu, igualment.
About this all day long. As a she celebrate, hey, cat. cada dia a casa teva ets el rei. Ei, nobody wants to be alone. Nobody wants, nobody wants.
Doncs, això és tot. Aquí hem tingut avui el plaer d'anar darrere l'estela d'Abel Carretero, si podem dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta joventut, diguem-ne, com comentaven en el frontal, ens ha portat al darrere per aprendre una mica més d'un corredor jove, amb molta projecció, i res, fins al mes de desembre, que tancarem l'any, en un altre corredor o corredora, ho deixem ahí en sorpresa, i agraïm al sol del control i us emplacem al proper programa. Força i muntanyes.
Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Believe in me, it's the best present that I have. Vaig sempre tan de pressa que no ho veig. Side.